Estem a finals del 1791, o sigui, fa uns 230 anys enrere. Mozart, que ja estava molt malalt de salut, rep la visita d'un home vestit de negre, que no es presenta, però que li encarrega un rèquiem. Enmig d'aquest encàrrec, Mozart encara ha de complir amb altres composicions. No el comença a fer i torna a venir aquest home de negre a inquirir-lo perquè pugui composar el rèquiem que passarà a la història. Perquè aquest rèquiem que tenia un objectiu inicial va acabar esdevenint el rèquiem pel propi compositor. Tant és així que ell no va arribar a acabar-lo, sinó que la seva esposa Constança li va encarregar a Franz Schubert Süssmayr que acabés el rèquiem del seu marit. Li va sortir una obra rodona. El mestre l'havia començada, el deixeble la va acabar, i el rèquiem passa ara per ser una de les obres de la música clàssica no només més interpretades, sinó també més versionades. No hi ha hagut director o orquestra que no n'hagi fet la seva versió. El rèquiem és també, com els comentàvem ahir, una d'aquelles peces de capçalera en el repertori d'aquesta època de l'any que estem a punt de l'entrar. Des de les passions de Bach fins al rèquiem de Mozart formen part del paisatge sonor d'aquesta època. El rèquiem serà protagonista d'un concert el proper diumenge al Prado, a partir de les 8, d'un concert solidari amb Ucraïna, amb la Jove Orquestra Filarmònica de Catalunya, dirigida per Melani Mestre. El saludem. Melani Mestre, bon dia i bona hora.
Molt bon dia i molt bona hora.
Veu ser director de l'Orquestra Simfònica de Lviv.
Sí, així va ser. El 2007 vaig emprendre un nou camí com a director titular i musical d'aquesta gran formació ucraïnesa i vaig romandre al país pràcticament fins al 2012.
Deixeu-nos que comencem per aquí. Quina imatge em veu treure del país, de la gent, per tots aquells que evidentment ara ens ha caigut al damunt tot allò que fa referència a Ucraïna i en sabem d'Ucraïna a partir del que ens poden dir els mitjans o del que hem anat a cercar ràpidament. La vivència vostra en tot aquest temps?
Doncs sí, com molt bé dieu i introduïu, estem coneixent un país magnífic amb una identitat cultural, amb un idioma, amb una història magnífiques i que jo vaig tenir el gust de conèixer i d'endinsar-me, tanmateix en l'idioma, en aquells albors del 2017, del 2007, mm-hmm. i evidentment les connotacions són francament molt, molt diferents a les que avui en dia estem coneixent pels mitjans de comunicació, per molts motius polítics, ideològics, fins i tot culturals, i de vegades a causa d'una guerra o d'una operació militar especial, com estan dient, doncs canvien sensiblement, no?, les percepcions, les connotacions, però, sens dubte, en molts casos jo puc corroborar algunes coses que per mi mateix i per el meu coneixement no només de la ciutat de Lviv, on vaig residir, igual com dèieu abans, igual que el fill de Mozart, que va estar forces anys residint en aquesta ciutat en aquell moment que formava part de l'imperi austro-hongarès, doncs vaig tenir possibilitat de conèixer pràcticament tot el país, des de Donetsk, Lugansk, on ara tothom el coneix com el Donbass, fins a Odessa, passant per Kharkiv, i bé, vaig poder palpar una realitat realment molt sòlida que desmenteix moltes de les informacions que s'estan parlant últimament, no?, de si hi ha zones prorusses, si hi havia doncs una mirada cap al passat soviètic, etc. I sens dubte que Ucraïna és un país a conèixer, malauradament ara està destruït, no sé en quin percentatge, però francament molt alt. La població també, evidentment, és el bé més preuat que té el país i s'està cometent un verdader genocidi. Així que és molt complex ara d'explicar com és el país.
Potser valdria la pena preguntar-vos si creieu, perquè en això cadascú evidentment és lliure aquelles qüestions ètiques i morals que sempre molt sovint formen part del debat, però sou dels que creieu en que els artistes han d'estar compromesos amb alguna causa al llarg de la vida?
És impossible no estar-ho. O sigui, si miréssim els grans escriptors de la filosofia antiga i moderna, dir que un artista és, en certa manera, apolític és una fal·làcia en si mateix. Això no significa que els artistes tinguin amb qui posicionar-se, que això és diferent, és a dir, que tinguin algú que els representi, però encara que es representi de si mateixos, tenen uns ideals, i aquests ideals, quan estem parlant de drets humans, com els que es veuen afectats malauradament en aquests dies, un no pot mirar cap a un altre costat. Si la pregunta va encaminada cap al boicot que hi ha amb artistes russos o amb ciutadans russos dit directament, és una pregunta molt difícil de resoldre, però molt fàcil a l'hora d'entendre. Hi ha gent que s'ha posicionat des del minut zero en contra absolutament d'aquesta barbaritat, directors d'orquestra com Semyon Bichuk, i cantants que tots coneixem, i per altre costat exactament el contrari, el gran director Valery Gergiev, sí, que s'ha posicionat a favor de Vladimir Putin, no ha dit ni mu en quant a aquesta barbària i aquest genocidi que ja estava en Ucraïna, i mostra d'això és la medalla que li han penjat, que li arribarà als peus com a nou director del Bolshoi i del Mariinsky. El mateix ha passat amb la famosa cantant russa també Netrebko, que al principi no es va pronunciar, amb el qual li van cancel·lar totes les gires i concerts que tenia. Finalment, quan s'ha pronunciat, li han cancel·lat a Rússia, amb el qual avui ja no ens estem posicionant de si un és de dreta, si és d'esquerra, si és de dalt, si és de baix. Estem posicionant-nos cap al costat dels drets humans o fora dels drets humans.
Sembla mentida, perquè no obrirem un debat ara, això, perquè la història n'ha portat molts d'aquests debats, però és clar, com contempla un oient, un melòman, una obra o una interpretació o un enregistrament de Valery Gergiev fa 2 anys i a partir d'ara?
Bé, és una línia molt fina, com molt bé dieu, i jo absolutament la comparteixo, però un dia llegia a la Contra de la Vanguardia una entrevista feta amb un gran metge, no recordo ara l'especialitat, però deia una cosa molt curiosa. Diu, darrere d'un gran professional hi ha d'haver una gran persona. Ens hauríem de preguntar com és que no som capaços de detectar si darrere d'una gran interpretació hi ha una gran persona o no. No dic que el meu oïda sigui infal·lible en aquest aspecte, però puc dir que mai he estat ni un fan, ni un melòman, diguéssim, ja. que hagi
sí, voleu dir
a favor de certs intèrprets.
D'acord. I us ho preguntava perquè també per aquells que diuen millor en la majoria de casos que no vagis més enllà de la interpretació o del quadre o de l'obra artística, ni et preguntis massa per qui l'ha feta, perquè molt sovint, quan estires del fil, trobaràs sempre alguna cosa o una altra que et farà grinyolar aquella imatge o aquella percepció molt sovint que tenim dels artistes. No? Però més enllà d'aquest debat, que és un debat molt propi d'aquest moment històric que vivim, aquesta proposta d'agafar-vos a una obra de capçalera com és el Rèquiem de Mozart i que vagi cavalcant per alguns dels escenaris de Catalunya, perquè això és gairebé, diríem, com una petita gira, a benefici dels refugiats ucraïnesos, perquè els fons que recullin aniran cap al consolat d'Ucraïna. Quan parteix aquesta idea? Ja està.
És curiós, el 2009, quan vaig tenir opció de contribuir amb l'Orquestra Simfònica de Tel Aviv amb una gira que van fer per Catalunya en ciutats com Barcelona, Tarragona, Girona, etc., a favor de la lluita contra el càncer, vam interpretar el Rèquiem de Mozart amb l'Orquestra Simfònica de Lviv i el Cor Nova Ègara de Terrassa. Qui m'havia de dir que al cap de 13 anys ho faríem a la inversa? Tanmateix, el Rèquiem de Mozart, com segurament sabeu, té una gran vinculació amb l'actual Ucraïna, sobretot amb la ciutat de Lviv, que, com tothom bé sap, ja avui en dia ha rebut diversos denominatius al llarg de la història. Se li diu Leòpolis, se li diu Lvov, sí, en polonès i en rus, se li diu Lemberg en alemany, perquè va, doncs, pertànyer a diferents països al llarg de la història. I a l'època de Mozart, al qual feu referència abans, És interessant de saber que el fill, Franz Xaver Mozart, el fill que va néixer justament l'any en què es va escriure el Rèquiem i va morir malauradament el seu pare, el va estrenar íntegrament a la ciutat de Lviv, a la catedral de Sant Yuri. Llavors, quan jo estava treballant en aquesta magnífica i molt maca ciutat, vaig tenir l'oportunitat de dirigir-lo justament abans de sortir de gira cap a Catalunya, i vaig veure, la sorpresa va ser majúscula quan vaig veure una placa commemorativa d'aquest fet l'any 1839. Així que el fet de que fem actualment el Rèquiem és per diversos motius. Primer, la proximitat de la Setmana Santa, que ja estem a sobre. Després, el fet de que és una obra que té molt a veure amb Ucraïna. I finalment, no estem per celebrar gaires coses, tant de bo celebréssim la pau i que això, aquesta barbaritat s'ha acabat, però estem celebrant un funeral, estem celebrant unes exèquies per un país que se l'està encarregant i l'estan massacrant de dalt a baix.
O sigui que d'alguna manera hi ha una connexió molt, molt emocional aquí, eh?
Absolutament. Sí. El Rèquiem, si algú té 5 minuts per entretenir-se a llegir la lletra, evidentment en llatí, i veu la traducció al català, que per internet és fàcil de cercar. Jo aquests dies que l'he repassat, perquè sempre els músics anem repassant coses i tornant-les a visionar, i més preparant justament una sèrie d'imatges que aniran acompanyant aquesta banda sonora al llarg del concert, que avui doncs, es projectaran al Palau i a d'altres llocs també. Se m'omplien els ulls de llàgrimes perquè pensava com és possible que les imatges que estic veient concorden exactament amb la lletra, no? de la melodia, del que canta el cor, el que canten els solistes, i és realment colpidor el fet que malauradament aquest Rèquiem està en boga.
Aquest Rèquiem que d'alguna manera crida la humanitat, no?
Sens dubte. És un crit unànim de qui ve també la idea de fer-ho participatiu. Tenim un cor en tots els sentits, metafòric i físic, enorme. A Catalunya, una societat coral i una societat civil admirable, sempre solidària, i aquest és un moment en què s'està demostrant, perquè en poc temps hem reunit més de 250 cantaires voluntaris, solidaris, que aniran actuant al Palau de la Música avui i en altres llocs, evidentment a Sitges, també una part proporcional per qüestions d'espai, i això ens fa admirar aquesta cultura de la solidaritat, cantant tots alhora aquest clam contra la guerra i a favor de, a favor de la pau.
Deixeu-me que dediquem 3 minuts, mal que sigui el treball amb aquest cor i amb la Jove Orquestra Filarmònica de Catalunya, perquè el Rèquiem és una obra... Bé, gairebé, és que tant si s'agafés el Rèquiem com una passió de Bach, és una obra complexa. I per tant, com s'agafa un cor que ve de tants llocs diferents, que es troba per aquesta ocasió, per tot un seguit de concerts, i s'aborda una obra d'aquesta complexitat?
En primer lloc, clar, quan un director ja l'ha treballat, ja l'ha fet múltiples vegades en diferents orquestres, cors, sempre et veus beneficiat de l'experiència de gent que, a part de l'edat, té una experiència i una solvència dalt de l'escenari, i amb cors magnífics. Ara mateix ho hem fet fa molt poquet amb la Coral Càrmina, amb la que hem obtingut justament ahir una crítica molt, molt positiva i molt esperançadora al rotatiu Núvol, que justament llegí aquesta matinada, i m'ha fet molta il·lusió de rebre una de les primeres crítiques d'aquesta producció, no? I el fet de reunir tantíssima gent diferent, tenim en compte que, com deia, Catalunya és una societat que veu molt de la música coral, és una xarxa, és una manera d'unir el territori molt, molt potent, que hi ha els cors clave a la seva època ja van endinsar-se en aquest aspecte, després de la creació de l'Orfeó Català i dels diferents orfeons, Gracienc, el de Sabadell, bé gent de més de 50 cors de Catalunya que l'han cantat. Així doncs, el fet de posar-los tots sota una mateixa batuta és tenir les idees molt clares. Llavors, tot i que dintre de la meva, si es pot dir, versió, jo diria més aviat visió del Rèquiem, tenint en compte les imatges que tots tenim a la ment els últims dies i setmanes, encara es fa més clara, més nítida aquesta imatge de cap a on va el Rèquiem. I sí que puc adelantar una cosa molt interessant, que fruit també de l'estudi continu on va veient El Rèquiem està obert, el Rèquiem no està tancat, no és una obra tancada. Algú pot preguntar, i això què significa o com ho veus? Doncs amb un apunt tècnic molt senzill. L'últim acord, pels oients que potser no són músics i ens escolten, ho entendran, l'últim so, diguéssim, que es produeix verticalment entre el cor i l'orquestra, o sigui, l'última nota del Rèquiem, perquè ens entenguem, no té una nota principal en harmonia i en música clàssica, que li diem la tercera de l'acord. La tercera és la que defineix el mode, si és un mode major, si és un mode menor, si és amb llum, si és amb foscor, és a dir, és el que acaba definint i clausurant doncs, una obra. Mm-hmm. És molt curiós que Mozart, tenint en compte que el Rèquiem és capicuat, en aquest cas utilitza la primera part de l'introitus com a finale, canviant-li el mode. O sigui, primer comencem en una tonalitat fúnebre, que és el re menor, i acabem amb un relatiu major, no? Que és ben sorprenent, no? Com si haguéssim vist la llum al final del túnel. Bé, doncs, després d'aquesta llum, l'obra s'acaba com amb un interrogant. I això és molt significatiu, penso que és de allò que diu en castellà de puny i letra de Mozart, i el fet de que comentàveu abans de que el Süssmayr, que va ser alumne d'ell, el va acabar, jo més que acabar diria que el va acabar d'escriure. Els compositors sempre tenen una manera d'indicar bueno, la música, no? Gairebé com si fos un codi secret que s'havia xifrat. I és ben cert que Mozart va identificar aquest xifrat a Süssmayr, perquè de dalt a baix el Rèquiem té una unitat temàtica i una mateixa pluma, perquè la gent ens entengui, un mateix tipus d'escriptura que és indissoluble. O sigui, no pots dir, mira, és que Mozart va acabar el vuitè compàs en Lacrimosa.
Ja.
Teòricament va escriure fins al vuitè compàs en Lacrimosa de la seva mà. Però, sens dubte, quan un analitza el Sanctus, analitza el Benedictus, analitza altres parts que suposadament les va escriure Süssmayr, no trobem una diferència. I per molt que fos un alumne de l'altre, realment, vosaltres que coneixeu molt bé per el que he pogut sentir el Rèquiem, no es pot dir que hi hagi un canvi de compositor, ni d'estil, ni de res.
En canvi, sí que podem dir, que no direm que sigui l'obra més personal, però segurament hi ha aquella consciència del compositor que viu els seus darrers dies i que sap que molt probablement aquesta serà la seva darrera obra, i com una composició tan, diguem-ne, tan vinculada a la vivència personal d'algú acaba sent tan identificada mundialment amb les vivències col·lectives.
Correcte. Aquestes paraules s'haurien d'emmarcar, que acabeu de dir. Estic completament d'acord amb el que heu dit i com ho heu explicat, perquè, clar, quan hem vist malauradament algun familiar que se li acaben les hores i els dies i el patiment és màxim, tothom es pot imaginar que allí se li concentra el 100% de la seva vida, no? Si a sobre li sumem que estàs deixant un testament musical, podem imaginar que no hi ha dubtes a l'hora d'escriure i a l'hora de plasmar la voluntat final amb música, amb harmonia, amb melodia, amb ritme. I, clar, finalment, l'essència de Mozart està en aquest Rèquiem. Jo, moltes vegades, que a mi m'agrada molt l'oratori, i sóc més d'oratori que no pas d'òpera, però amb Mozart hi ha una qüestió molt curiosa que pels oients potser els interessarà saber. Mozart, quan escriu una sonata per piano, està escrivint un quartet de corda. Quan està escrivint una òpera, està escrivint un oratori. I quan fa un Rèquiem, de vegades el que fa és una òpera. Per què? Perquè jo dic que aquest Rèquiem s'ha de escenificar. El Rèquiem no és només un cúmul de ritmes i de melodies que reconeixem o ens frapen, no? No, és una significació de la seva vida, del seu patiment, sapiguent doncs, que li queda segurament molt poc temps, perquè això el cos humà ho nota, i al marge ja dic que Süssmayr, que era alumne seu, acabés d'escriure, que no de composar, la peça, denota que tenia les coses molt clares amb 36 anys. Ostres, una maduresa absoluta i, a més, una música que, tot i entenent-la dintre del classicisme, com bé dieu, i intueixo les vostres paraules, és immortal, però és que és immortal perquè escapa qualsevol llenguatge temporal. O sigui, avui en dia fas el Rèquiem de Mozart a qualsevol país, a qualsevol lloc del planeta, i la gent, encara que no sàpiguen qui és Mozart, ho sent, o sigui, el sentiment i el missatge de l'obra queda pels segles dels segles.
Tenim el temps just per una pregunta final. Professor, heu posat mai els peus al Prado? O serà un escenari nou també per vos?
Vaig tenir l'oportunitat de fer un concert de música barroca, en aquest cas no com a director, sinó com a clavicembalista, amb una agrupació que lidera Asuntonese, vinculat al municipi de Sitges des de fa anys. I en aquell moment que vam interpretar repertori absolutament italià, vam fer Vivaldi i demés, vaig poder doncs, trepitjar per primera vegada aquest magnífic teatre. Amb tants anys d'història vaig poder copsar que es va construir el 1870 i amb arquitectes i amb voluntat ja modernista i moderna de portar al municipi doncs, la cultura. No?
Està clar que sí. Aquest diumenge al Prado, a veure si quan acabi aquest drama, una mica de Vivaldi ens aniria bé, eh?
Oh, i tant. Que acabi el més aviat possible tot aquest... no és una guerra això és un genocidi. La meva dona l'altre dia, que ella és ucraïnesa, explicava que a les guerres hi ha normes fins i tot, aquí no n'hi ha cap, perquè la voluntat que hi ha a nivell no diré rus, sinó soviètic, és carregar-se no el país, sinó la gent. Volen exterminar 40 milions de persones i no saben com fer-ho. I malauradament esperem que no sigui així, que la gent es pugui salvar i que entre tots demostrem un clam a favor de la pau i que s'acabi aquesta guerra que no té cap sentit.
Professor Melani Mestre, moltíssimes gràcies per aquests minuts.
Un plaer, i que vingui sobretot molta gent al concert de Sitges i confiem sobretot en la pau més immediata.
Confiem. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Dia.